Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Escàndol en el tercer i últim debat presidencial als Estats Units. Escàndol perquè Donald Trump ha amenaçat de no reconèixer els resultats i si ell perd, suposo, perquè si guanya, suposo que el reconeixerà. I que, en aquest cas, manté que es manipularan les eleccions, per tant, que té les de perdre. La seva actuació no li ha servit per remuntar les enquestes que donen la victòria a Hillary Clinton. De seguida ho analitzem, però abans fem un resum dels moments més destacats d'un, una vegada més, un àcid debat, Míriam Díaz.
Sí, Trump ha començat bé, sense interrompre i més contingut, però a la mitja hora, quan Clinton ja ha pujat una mica el pistó, doncs el republicà s'ha escalfat, fins al punt d'això, d'amenaçar de no reconèixer els resultats de les eleccions si guanya Clinton.
I will look at it at the time.
Ja ho veurem. Ja ho veurem en el seu moment. El que he vist fins ara és nefast. Els mitjans de comunicació nord-americans són corruptes. Estan enverinant les ments dels votants. Escriuen barbaritats sobre mi. Mentides.
We've had free and fair elections.
Hem tingut eleccions lliures i justes. Ja ho va dir el president Obama. Quan et poses a ploriquejar abans que el partit hagi acabat, és que no estàs en condicions de guanyar-lo i fer la feina. I siguem clars. Amb aquestes paraules, Donald Trump està denigrant i rebaixant la nostra democràcia.
He is denigrating, he's talking down our democracy.
I és que Hillary Clinton l'ha acusat de ser el titella de Vladimir Putin davant les filtracions de WikiLeaks.
If Russia and the
si Rússia i els Estats Units arriben a un acord per lluitar contra l'estat islàmic, això estarà bé. Però Putin no té cap respecte per Barack Obama. Per tot el que jo he vist, no té cap respecte per aquesta persona.
For this person.
Well, that's because bé, això és perquè Putin prefereix tenir un titella com a president dels Estats Units.
Cap titella. Vostè és la titella.
És evident, hi ha proves que Rússia ha participat en atacs cibernètics contra el nostre govern i que vostè ha alentat l'espionatge contra el nostre poble.
Our people.
O quan Hillary Clinton...
Sí que, el debat, aquests debats, si més no, ni que sigui a Espanya, tampoc els hem vist amb aquest nivell, no?
No, perquè
clar, aquí... titella directament.
Exacte. O, per exemple, li ha dit fastigosa quan ella doncs ha tret aquell tema de que ell ha evadit durant molts anys impostos a l'Estat.
Vol mantenir la reforma sanitària d'Obama i la vol empitjorar encara més, cosa que és impossible. Mala atenció sanitària al preu més elevat.
Necessitem invertir més en el sistema sanitari i social i això forma part del meu compromís de pujar els impostos als rics. La meva contribució incrementarà igual que la de Trump, donant per suposat que ell sabrà com escaquejar-se, però el que nosaltres volem fer...
És fastigosa, aquesta dona.
Nasty woman. Trump ha fracassat en el seu intent de seduir públic que de moment no té en el seu abast, com les dones. Manté que les que l'han acusat d'assetjament sexual menteixen i que tot és una campanya orquestrada per Clinton.
I didn't do anything.
Jo no vaig fer res. No conec ni havia vist cap d'aquestes dones. Aquestes dones o volen fama o han sortit de la seva campanya. I crec que és la seva campanya.
Immediatament, davant de cada situació incòmoda, sempre nega qualsevol responsabilitat. I ja no parlo només de les dones, mai no demana perdó o disculpes per res. Una visió perillosa del nostre país.
I tampoc ha convençut els votants hispans. En un moment del debat ha dit literalment que vol fer el mur a la frontera per fer fora a hombres, en castellà dolents, a bad hombres.
We have some bad hombres here and we're going to get them out.
Tenim algú bat ombre aquí i els farem fora. Això s'ha convertit en trending topic mundial aquesta matinada amb la gent doncs, a les xarxes fer-ne acudits. I Clinton l'ha tillat d'hipòcrita a Trump revelant que l'hotel que el magnat té a Las Vegas s'ha fet amb materials i treballadors de la Xina.
Un dels problemes més importants que tenim a la Xina és l'entrada d'acer i alumini il·legals a baix preu al nostre mercat. Dona l'ha comprat acer i alumini xinesos. De fet, l'hotel Trump d'aquí a Las Vegas es va fer amb acer xinès. Ell va pel món amb llàgrimes de cocodril, dient com n'és de terrible tot això, però ha donat feina als treballadors xinesos de l'acer, no pas als nord-americans.
30 anys que està involucrada en tots aquests temes. Per què no has fet res els darrers anys? T'has implicat molt en aquest país. Tens molta experiència. Si en alguna cosa estàs per sobre meu, és en experiència. Però és una mala experiència, perquè el que has fet ha anat malament.
De fet, han aparegut treballadors de Trump en algun vídeo assegurant que no votaran el seu cap perquè els paga fatal i els tracta malament.
Bé, què en diuen els mitjans americans del debat i de les polèmiques declaracions de Trump? Quines reaccions hi ha a aquesta hora? Doncs el que fem tot seguit és saludar el corresponsal de RAC1, en aquest cas a Washington, Gustavo Alegret. Bona tarda, bon dia a Washington.
Hola, Toni, bon dia, bona tarda per vosaltres.
Bé, quines són les reflexions que a hores d'ara, a aquesta hora, podem llegir a la premsa i en aquest cas també a les tertúlies, als comentaristes del que ha estat aquest debat, on, recordem, Donald Trump ha posat en dubte el resultat electoral?
Toni, no em negaràs que no està sent una d'aquelles campanyes que a molts periodistes ens encantaria que passessin i estan passant. El debat d'aquesta matinada ha estat la glòria per un periodista que li agrada veure les discussions i el nivell que ho està portant Donald Trump. Sí, és cert que pot aixecar la llàgrima de pensar que llastimosament s'està arribant a un nivell de confrontació que molts ciutadans voldrien que es veiés amb més substància, però és tot un espectacle. El que diuen els mitjans, pues, no podia ser d'una altra manera. Hillary Clinton ha guanyat. L'última enquesta que ha publicat la CNN li dona a Clinton una victòria del 52%, i preguntats també als ciutadans per si Donald Trump ha guanyat el debat, només el 39% creuen que ho ha fet el magnat immobiliari. Va ser un debat que va començar, com ara explicàveu, amb aquests 30 minuts que semblava un altre Donald Trump, un paio respectuós, disciplinat, ha estat una conversa fluida amb intercanvi d'idees, però Hillary Clinton, com explica avui el New York Times, va fer precisament de Donald Trump, va fer de dona provocadora i ho va aconseguir. El va provocar amb el tema de no haver revelat els impostos, de les seves empreses fallides, de la seva relació amb els llatins, del seu poc respecte amb les dones, de com ironitza i critica els minusvàlids, com té el suport de l'Associació Nacional del Rifle. L'ha interromput més i això ha tret de polleguera a Donald Trump, que no està acostumat, i hem vist el verdader Donald Trump amb totes aquestes declaracions que ara ens explicava la Míriam.
Se'n parla a aquesta hora del matí, no només a través dels mitjans escrits, sinó també el que són les tertúlies, sobretot televisives, de, si més no, el titular que a casa nostra s'ha subratllat més, això de que ell, segons com vagin aquestes eleccions, amenaça amb no reconèixer els resultats electorals?
Sí, no té precedents. En els 200 anys d'història de transicions de poder pacífiques als Estats Units, no hi ha precedents en què un candidat abans de les eleccions hagi dit que deixen suspens la possibilitat de no reconèixer. Un dels pals de paller del seu missatge és que aquestes eleccions estan manipulades a favor de la corrupta Hillary, de Crooked Hillary. I Donald Trump ho ha repetit una i una altra vegada, i això en un dels seus discursos, jo ho he vist personalment, quan he pogut veure algun dels seus meetings, en primera persona, realment crea un moment d'èxtasi entre les seves bases. Hi ha un alt rebuig, això s'ha de dir, als Estats Units, per les dues figures, per la de Hillary Clinton i per la de Donald Trump. I m'atreviria a dir que l'actitud, el to barroer i la incorrecció política de Donald Trump estan fent bona a Hillary Clinton, que si bé és una de les persones més preparades, això no ho pot negar ningú, per optar a la presidència dels Estats Units, també ho és amb una gran motxilla d'interrogants, que són els que, en un debat normal, en una carrera amb un oponent que estigués dintre de la normalitat, ja probablement la candidata demòcrata suaria la cancel·lada per aconseguir la presidència. Però és que amb Donald Trump al davant sembla que li està posant molt fàcil, perquè el contrast és evident.
Gustau, una última pregunta. Fins quan es poden publicar enquestes als Estats Units? En aquest cas, en fi...
No,
Digues.
Als Estats Units no hi ha les regulacions que potser tenim a Europa. Ara queden uns menys de 20 dies per les eleccions i en principi hi ha gent que està votant ja. Hi ha estats que tenen el early vote, que diuen el poder votar anticipadament, i per tant estan fent un gran esforç molts estats i moltes campanyes i moltes organitzacions que estan alineades amb els partits polítics perquè la gent ja vagi a votar. El gran moment d'ara fins a les eleccions, m'atreviria a dir que seran els discursos de la nit electoral. Qui guanyi és l'últim en sortir, qui perd és el primer en sortir, i la tradició que hi ha als Estats Units, com a les grans tradicions de les democràcies consolidades, és que qui perd surt abans i diu: reconec la derrota, ja he trucat per felicitar el candidat contrari, i fins i tot quan es produeix això i la gent doncs ha cridat, ha protestat, no l'acceptis, el missatge dels candidats perdedors és: escolteu, jo tenia un contrincant, no un enemic, i per tant ara aquesta persona és o serà el president o la presidenta dels Estats Units, i és el president del país, i per tant us demano unitat per evitar una divisió. Clar, Donald Trump amb això està obrint la caixa dels trons, perquè fa relativament poc vaig veure un vídeo que publicava MSNBC, era un discurs que feia el candidat a vicepresident dels republicans, Mike Pence, i una dona es va aixecar en una sala plena de seguidors republicans i deia alguna cosa així com: què farem si la victòria és de Hillary Clinton, obrint la porta que les eleccions, en un context en què es parlava que les eleccions podien estar amanyades. Jo estic disposada a fer qualsevol cosa. I el mateix Mike Pence va aixecar la mà, la va posar al davant, com dient-li calma, i li va dir: no, don't say that, no diguis això. Això no és el que nosaltres defensem. De fet, tant Mike Pence com la seva cap de campanya en les últimes hores han hagut de sortir a desmentir el que ha dit Donald Trump. Kellyanne Conway, que és la directora de la campanya de Trump, minuts després del debat, quan això ja era el titular de la nit, diu que acceptarà, Donald Trump acceptarà els resultats perquè guanyarà. I Mike Pence, recentment, quan li van preguntar sobre això, va dir: absolutament acceptarem els resultats. Aquesta matinada hi ha hagut dos republicans, Toni, que han piulat a través de les xarxes socials, un, Jeff Flake, d'Arizona, i l'altre, Lindsey Graham, de Carolina del Sud. I els dos han estat molt crítics amb Donald Trump. Un li ha dit, amb aquest posicionament, amb aquesta frase: vostè ha traspassat la ratlla, i l'altre li ha dit: ens està fent un mal favor repetint una i altra vegada que les eleccions estan manipulades.
Gustavo Alegret, corresponsal de RAC1 a Washington, moltíssimes gràcies. Bon dia, bona tarda des d'aquí.
Gràcies, Toni, sempre un plaer, bon dia.
Igualment. Tenim amb nosaltres en Xavier Mas de Xeixàs, corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, corresponsal a Washington entre el 96 i el 2002. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Bé, a banda de preguntar-te com has vist el debat, la següent pregunta que et faig és: pot impugnar les eleccions, anar als tribunals? És a dir, es podria donar el cas de que no hi estigui d'acord, i vull dir, en quin procés entraria als Estats Units?
Bueno, evidentment sí que pot, però no crec que tingui cap recorregut, i tampoc crec que el Trump pugui accepti aquesta via, no? Perquè no és una persona és una persona provocadora, però no és una persona que hagi perdut el nord, de veritat. És una persona intel·ligent, i jo crec que davant d'una derrota més que certesa, no, de que perdrà les eleccions, ell voldrà construir el seu futur a partir de llavors, i això passa per un reconeixement de la derrota. Ell ha de fer molts negocis amb molts estats, amb molta gent, i jo crec que al final sí que reconeixerà el resultat.
Ara el Gustavo Alegret ens deia que hi ha llocs que ja comencen a votar.
Sí.
Clar, aleshores,
és que la campanya no s'atura fins que han acabat les votacions.
Sí, però clar, és una cosa que o sigui, per nosaltres resulta difícil, no? És com si es votés diumenge i a diferents pobles de Catalunya i es comencés a votar avui. Bueno, quan continua la campanya i continua els debats, per entendre'ns.
Mira tu com la gent que vota per correu, no? Que també vota anticipadament, i la campanya potser continua. Clar. Jo visc a Nova Zelanda i he de votar 15 dies o un mes abans.
Un milió de persones diuen que ja haurien votat a dia d'avui.
Clar, sí. Però votes ara i potser, bueno, suposo que deuen votar els que ho tenen clar, no?
Sobretot són aquestes tradicions en estats on la població viu molt dispersa, s'han de desplaçar a la ciutat per votar, llavors has de donar diversos dies perquè puguin fer-ho, i jo crec que això que ve d'antic doncs s'ha mantingut com a tradició, sobretot al Midwest.
Tu veus impossible que Donald Trump guanyi les eleccions, o no se l'ha d'enterrar encara?
Bueno, els que vam dir que en Gran Bretanya no sortiria del Brexit, aquesta pregunta no l'hauríem de respondre, no? Però...
No, per això t'ho dic, perquè, clar, cada referèndum que es fa, en aquest cas, surt com, per exemple, la sortida d'Escòcia. que tothom la donava per feta de la Gran Bretanya, va resultar que Escòcia va decidir que es va quedar. En la sortida del Brexit, tothom deia que Gran Bretanya no sortiria del Brexit i va sortir, perdó, no sortia d'Europa i va sortir d'Europa. Clar, aquí tothom dona per fet que guanyarà Hillary Clinton, a veure si finalment hi haurà una sorpresa i guanyarà Donald Trump.
Les enquestes diuen que guanya Hillary Clinton, les enquestes que no només del vot popular, sinó també aquells estats clau per guanyar la presidència, també guanya Hillary Clinton. Es poden equivocar, sí. S'haguessin pogut equivocar, jo crec que encara més, si el Trump hagués aguantat ahir el tipus i hagués mantingut una actitud presidencial, però va sucombre a la pressió de la Hillary i llavors ens va demostrar que és una persona molt inestable, molt rancorosa, que va recórrer a l'insult quan no va tenir arguments, i això jo crec que a tots aquests indecisos del Partit Republicà que avui en dia encara no saben a qui votar, que estan una mica desemparats, doncs no, això no els hi va agradar, no? Llavors, jo crec que aquesta gent amb una actitud més presidencial sí que la pogués hagut arrossegar i hagués tingut un final de dues setmanes, un sprint potser una mica més igualat com havia estat fins ara, no? Però jo crec que ahir va calmar les naus i no li veig ara cap
problema. Hem sentit expressions com aquesta dona desagradable, és la paraula?
Fastigosa.
Fastigosa.
Nasty woman, sí.
Un grapat d'insults que aquí no estem acostumats a sentir a aquest nivell. Home, ens hauríem d'acostar al darrer debat amb Pedro Sánchez i Rajoy, que li va dir, usted es un indeseable.
Sí.
Però
al nivell de Titella, per exemple, no s'ha arribat.
Titella, és un nivell d'insult. Això s'havia produït abans amb altres candidats? Hi ha referències o hi havia, es mantenia un fair play?
Es mantenia sempre un fair play. Hi havia una agressivitat, diguem-ne, verbal en qüestió de conceptes, no? Però no mai un atac personal. Tu quan baixes al terreny personal ja no estàs en el terreny de les idees i de les propostes, és que estàs en una baralla ja quasi de carrer, no? I lo de Nasty Woman, jo crec que també és molt masclista. Jo crec que això amb un home no li hagués dit, no? Dona fastigosa per un home...
Compta amb la paraula, li estàs dient a la teva contínua, dona fastigosa, és que és un insult que jo no sé ni com el moderador, no? Què pinten aquests debats al moderador? No tenen targetes grogues, no tenen advertències, no sé, s'ho poden dir tot o què passa aquí?
S'ho poden dir tot al moderador, jo crec que no va estar tan malament.
No,
jo t'ho pregunto. És el millor dels tres que...
Era de Fox News, que a més és una cadena republicana.
Home, Fox News, exacte, per això t'ho anava a dir,
que
jugava a casa.
I és el que va pressionar Trump perquè es posicionés sobre si acceptaria o no el resultat final i el va collar perquè donés una resposta. Jo crec que el moderador va estar bé, però és que el Trump estava sortit de mare, no? I quan dius això és que estàs demostrant realment com ets, perquè estàs contra les cordes, imagino que amb el cor molt accelerat i et surt el primer que...
Però quan apel·les així i fas insults personals, jo penso que perds la raó, no?
Totalment. I perds la capacitat d'influir al sector moderat de l'electorat, que és el que tu et donarà la victòria. Les teves bases més fanàtiques ja les tens, això ja els hi agrada que diguis això, no? Però amb aquesta gent no guanyes. I per això jo crec que el tram ho té molt difícil.
Les enquestes, dèiem, donen a Clinton com a guanyadora, però n'hi ha una, que ara ens explicaràs el kit d'aquesta enquesta, la que fan Los Angeles Times, on ara mateix hi ha un empat tècnic. 44,4% votarà Trump, un 43,8% votarà Clinton. Una enquesta que canvia cada dia i on el vot és online. I pel que hem llegit, aquesta enquesta, allò que n'hi ha moltes, aquesta és la més fiable.
La clava bastant, sí.
Aquesta va clavar molt el resultat fa 4 anys.
Doncs poca broma, doncs. Si la va clavar fa 4 anys, si estan pràcticament amb empat.
Primer hem de fer una salvetat, que el vot popular no decideix el president dels Estats Units. Tu has de guanyar estat, per aconseguir els vots que del col·legi electoral, que és una institució que acaba escollint el president, i per això és més important guanyar Califòrnia, que té 54 vots electorals, que no passa a Iowa, que té menys, o potser al Midwest, no? Dit això, evidentment, el vot popular està molt empatat, segons aquesta enquesta. Per què? Perquè en lloc de preguntar als electors a qui votaria vostè, et deixen triar amb una escala de 0 a 100, primer, si tu votaràs. Si estàs molt segur que votaràs, doncs poses 100. I després, a quin candidat? De 0 a 100. Llavors, per l'indecís del Trump, no? Dius, jo soc Trump, però ostres, 60, no? O 55. Llavors, pondera molt bé a l'indecís. I per això jo crec que li dona al Trump molta més pujada ara, perquè hi ha molta gent que potser es quedarà a casa a l'últim moment i que està dubtosa, no? El nivell d'indecisos és molt alt, em sembla que era un 14%, no, Mireia, dèiem, però crec que és tan alt, tres vegades més que les darreres eleccions, perquè hi ha tot aquest grup electoral dels republicans que no tenen un candidat adient i pensen que potser es quedaran a casa, no?
A veure, que el Xavier, com dèiem, ha estat corresponsal a Washington un grapat d'anys. Ara triaran el president, el president o presidenta dels Estats Units, però aquí també hi ha el Congrés. Això es tria el mateix dia o és un altre dia o com va això?
Es tria el mateix dia.
El mateix dia?
Sí.
Ho dic perquè, pel que he sentit, ara la gran preocupació dels republicans és mantenir el poder o mantenir
el control del Congrés,
tots els senadors
sí.
El control...
Exactament.
Com funciona això? O sigui, el mateix dia que es voten tu votes el president, també votes?
Sí.
A qui votes?
Votes. El Parlament està dividit en dues càmeres. La cambra baixa, que li diuen la cambra de representants, són 435 diputats, s'escolleixen tots. Es renoven tots cada dos anys, i cada dos anys hi ha una elecció. I el Senat es renova per terços. Són 100 senadors, dos per cada estat, i a terços cada dos anys també. O sigui, un mandat d'un senador són 6 anys. I això ho van
fer... Un mandat d'un senador 6 anys?
6 anys, perquè es renoven cada dos anys per terços.
Però aleshores, perdona, no coincideix quan
això...
tries, o sigui, quan esculls president o presidenta.
Això està fet a posta perquè
aleshores tot estigui no votaran
equilibrat.
Ara.
Sí, votaran els que acaben el seu mandat.
Els que acaben.
Són 34 senadors.
I això vota la gent des dels diferents estats.
Sí, i això crec que és una elecció molt, molt cabdal, perquè l'elecció a la Cambra de Representants està pràcticament decantada a favor dels republicans, perquè hi ha tota una distribució de districtes electorals que els hi afavoreix moltíssim. I és un sistema majoritari. Qui guanya amb una circunscripció, encara que sigui per un vot, és escollit diputat. No? Llavors, aquí els republicans tenen un avantatge, jo crec, molt clara. El Senat està molt igualat. Molt igualat fins al punt en què jo crec que els demòcrates, que estan molt per sota, estan 10 senadors per sota, podrien donar-li la volta. Per què? Perquè els republicans es juguen més escons, perquè hi ha més senadors republicans que van a la reelecció que no pas demòcrates, i també perquè en cas d'empat a 50, el vicepresident és el que decideix. Qui el que desempata. I en aquest cas, si guanya Hillary Clinton, doncs els demòcrates amb un 50-50 també controlarien el Senat.
Mm. I el Senat té un paper molt diferent.
I quin paper té el Senat?
No?
És a dir, perquè clar, aquí coneixem el Senat, que és un balneari, és un spa, amb totes les despeses pagades, on hi van fer grans elefants que van a passar la tarda. La pregunta és, el Senat nord-americà no té aquest funcionament, no?
El Senat és una cambra de representació territorial amb dos escons per cada estat, independentment de la població, i és la cambra que vota en segona instància les lleis que aprova la cambra de representants. És a dir, és una institució cabdal per
tant,
tirar
endavant. És importantíssim el control del Senat.
Importantíssim, perquè si no les lleis no tiren endavant. Per molta gent que aprovi la Càmera de Representants...
Però es podria donar el cas, disculpa'm, Xavier, que guanyi Hillary Clinton i el Senat quedi en mans dels republicans i aleshores els republicans es radicalitzin com Donald Trump i només posin entrebancs permanents a Hillary Clinton? I la pregunta és, està passant ara també amb Barack Obama?
Aquesta precisament és la situació que ha tingut Barack Obama. Un congrés en contra amb el Senat i la Càmera de Representants, i això ha suposat un bloqueig completament de les institucions i ha provocat que el Barack Obama hagi de governar per decret. Cosa que jo crec que si el Trump arriba a la Casa Blanca i es trobés un Parlament també a la contra, ho faria perquè tots aquests piropos que li treu al Putin és que amb això del poder...
Li agrada. Aquesta relació, aquest proteccionisme a Vladimir Putin, què és, que Donald Trump i Putin són amics o què passa aquí?
Jo crec que
o li està jugant o està fent la guerra bruta amb tots aquests emails aquests documents que han aparegut hackejats, que en aquest cas en el debat apareixien, o què passa aquí?
Jo crec que s'entenen molt, o sigui, no es coneixen evidentment, no? Però jo crec que al Trump li agrada molt la manera d'executiva del Putin,
aquest,
no?
Aquest rotllo tirà.
Jo sóc l'amo de l'empresa, i a mi què m'heu de dir, no? Aquí no hi ha ni comitè d'empresa ni res, jo mano i tots a quadrar-se, no? I aquest estil del Putin amb ell li agrada molt, i això és perillosíssim, perquè una democràcia tan consolidada com la nord-americana, amb tants check and balances que li diuen, no? Això que el Senat s'escollés de manera diferent perquè hi ha un equilibri, el pacte és fonamental, constantment has d'estar pactant i renunciant a moltes coses per tirar endavant la teva política.
Escolta, i tu que ets un analista, en fi, que valores moltes coses i analitzes moltes coses, Julian Assange va començar a emetre des de, en aquest cas, l'ambaixada d'Equador, perquè aquest home ja viu aquí, en fi, jo crec que no sortirà mai més, vull dir, s'ha quedat a viure allà, una sèrie d'emails que, a més, perjudicaven a Hillary Clinton. I aleshores, l'Equador va demanar que tallessin el subministrament d'internet a Julian Assange per no emetre més documents. Primer, per què ho fa ara Julian Assange? I després, clar, en el fons, està anant en detriment del candidata, diguem, més... Veure, tots tenen, diguéssim, entre cometes, morts a l'armari, però més moderada que no Donald Trump.
Sí, sí. Evident.
Per què ho fa això, Julian Assange? Per què ara treu públic els emails?
Bueno, per protagonisme. Jo crec que Julian Assange és una persona que ha perdut el nord, una persona que no és normal, no? Llavors intenta captar la màxima atenció mediàtica possible, llavors una interferència d'aquesta manera tan directa sobre les eleccions americanes li dona molts titulars, i aquesta presència mediàtica per una persona que viu tancada en un piset de Londres, que és l'ambaixada de l'Equador, és un subidón. Jo crec que aquesta és la motivació principal, perquè després el contingut del que s'està revelant tampoc és tan cosa de l'altre món.
No l'està desgastant a ella?
No l'ha desgastat.
Ja, perquè va dir, ara trauré uns emails molt compromesos dels dos candidats. Bueno, va treure uns de Hillary Clinton, però Donald Trump tampoc va treure res.
No, de la Hillary ha tret uns discursos que va fer a Goldman Sachs, a Wall Street, dient que, aparentment, no, que es tiraven braços dels financers, dels taurons de Wall Street, i escoltes els discursos i són força normals. És a dir, hem d'anar a una regulació del mercat financer, hem de tenir més cura per no cometre abusos, etc. Hem de tenir lliure comerç, etc. O sigui, una cosa bastant normaletes, tampoc és que...
Per tant, el teu anàlisi és que necessitava un punt de protagonisme.
Jo crec que al final l'interès personal de la Xans per si mateix primer i després per Wikileaks li ha portat a sí, que el Putin amb els seus hackers li passen coses i ell les mediatitza d'aquesta manera.
Xavier, estaré molt atents d'aquí 18 dies, no, això?
Exactament, el 8 de novembre.
Tenim cita.
Tenim cita.
Que ja t'esperem. Corresponsal diplomàtic de La Vanguardia i corresponsal a Washington entre el 96 i el 2002. Xavier, m'has deixat. Com sempre, un plaer, de veritat. Plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fem res, 3 minuts de pausa i tot seguit ens acompanyarà el professor del Departament d'Economia Financera, Xavier Puig, de la Universitat Pompeu Fabra, i li preguntarem el que haurà de fer el govern de Mariano Rajoy ara que l'investiran, això també ve d'una setmana. Bueno. Com retallarà el nou govern? D'on traurà 5.500 milions d'euros? Ara ho expliquem.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. RAC1.